Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Podem demanar la dimissió de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per haver retirat l'escó Alberto Rodríguez. Els portaveus a la formació, Issa Serra i Pablo Fernández, han fet la petició en roda de premsa des de la seu del partit. Els dos acusen Batet d'haver actuat en contra de la llei i l'emplacen a agafar la sortida més digna, que diuen és la dimissió. A més, carreguen contra el magistrat del Suprem, Manuel Marchena, d'haver atemptat contra la democràcia i la separació de poders.
Evidentment, aquesta reflexió li pertoca fer a la presidenta Batet. Nosaltres som conscients també del paper que tenim en aquest sentit. La decisió que ha pres, creiem que la pròpia senyora Batet és conscient que no és una bona decisió, que ha cedit al xantatge i ha cedit a les pressions del Tribunal Suprem i, per tant, creiem que estem en el pitjor dels escenaris possibles.
Catalunya en Comú també ha reivindicat la derogació de la reforma laboral per millorar, segons els comuns, la vida dels ciutadans, més enllà de com això pugui afectar a les relacions dins del govern de coalició. Escoltem el portaveu de Junts, Joan Mena.
No està en qüestió la continuïtat del govern de coalició, com tampoc està en qüestió que la reforma laboral s'ha d'acabar derogant, com tampoc està en qüestió que ha de ser la ministra Yolanda Díaz com a màxima autoritat en el Ministeri de Treball qui ha de pilotar aquesta derogació de la reforma laboral.
Escoltàvem el portaveu dels comuns, Joan Mena. I Esquerra no descarta la presentació d'una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat i, per tant, mostrar-ne el seu desacord. Malgrat que no hi tanca la porta a hores d'ara, la voluntat de la formació segueix estenent la mà a negociar els comptes amb el govern espanyol. Per això diu que és indispensable crear un clima de confiança, un fet que supedita, sobretot, a que el govern espanyol blindi el català en la futura llei de l'audiovisual. Més notícies. El Banc d'Espanya farà una revisió significativa a la baixa de la previsió de creixement de 2021. El governador de l'entitat, Pablo Hernández de Cos, ha explicat que caldrà revisar la previsió feta al setembre, quan va preveure que Espanya tancaria l'any amb un creixement del PIB del 6,3%, una millora d'una dècima en relació amb l'estimació al juny.
Desde la publicación de nuestras previsiones en septiembre se han producido al menos tres desarrollos relevantes que condicionan la valoración que hicimos entonces, ¿no? Y que, por supuesto, van a condicionar también la valoración que vaya a hacer sobre el cuadro macroeconómico de los presupuestos.
El governador Hernández de Cos ha explicat que el Banc d'Espanya no publicarà noves projeccions fins al desembre. I en plana internacional, al Sudan hi ha un cop d'estat en marxa. Un grup de militars ha arrestat diversos membres del govern de transició i diversos líders de partits pro-democràcia. Entre els segrestats hi ha el primer ministre del país. Segons el Ministeri d'Informació, l'han traslladat a un lloc desconegut després de negar-se a donar suport a l'alçament militar. La principal plataforma pro-democràcia ha fet una crida als comitès de resistència populars a sortir al carrer per defensar-se del que ja han qualificat de brutal cop d'estat. Algunes agències informen ja de manifestants als carrers i pneumàtics que cremen a la capital del Sudan. El Ministeri d'Informació també ha anunciat que militars han ocupat la seu de la ràdio i de la televisió. I tornem a casa nostra perquè la Guàrdia Civil i Salvament Marítim busquen un home desaparegut des d'aquest diumenge a la zona de les Illes Medes. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan la policia va rebre l'avís d'una persona que va explicar que el seu acompanyant es va llençar a l'aigua des d'una embarcació i que, en veure que no en sortia, va trucar al 112. Al vespre, un helicòpter va començar la recerca sense èxit i aquest matí Salvament Marítim i el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil han iniciat un dispositiu per localitzar-lo. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb tennis perquè la catalana Paula Badosa s'ha classificat avui matemàticament per jugar a les finals femenines de Guadalajara a Mèxic del 10 al 17 de novembre. Badosa ha aconseguit la plaça després de la retirada de la tunisiana on ja veu el torneig italià de Courmayeur. La campiona d'Indian Wells, 13a del rànquing mundial, s'assegura la 8a posició del rànquing del curs amb 3.112 punts i és la 7a classificada. També té plaça assegurada Garbiñe Muguruza, jugadora nascuda a Caracas i formada en el tennis català. Arina Sabalenka, Krejcikova, Pleskova, Maria Sakkari i Iga Swiatek són les altres classificades per a les finals. I en futbol sala, el Barça comença demà la ronda principal de la Champions Champions League a Lituània, que s'allargarà fins al dia 31. L'equip ha viatjat fins allà aquest mateix matí. Els blaugranes s'enfrontaran demà al Vitesse Orsha, dimecres contra el Llevant, i divendres jugaran contra el Salgiris. L'equip només té l'única baixa d'Esquerdinya, que s'ha quedat a Barcelona i no ha viatjat fins a Lituània. És molt important per al Barça acabar en la millor posició possible aquest torneig per evitar els rivals més durs en l'Elite Round, que es disputarà la primera setmana de desembre.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Fins ara, més notícies a les dues a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La proteïna.
Doncs ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel la proteïna és el nostre espai en què parlem doncs, de nutrició, de dietètica. I és que les dietes són els aliments doncs, que mengem habitualment, no? Al nostre país seguim, per exemple, una dieta mediterrània. Però una dieta també requereix doncs, el control o la regulació de la quantitat i el tipus d'aliments que mengem. I d'aquests, Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia.
Clar, volem parlar en els propers minuts al matí.
Exacte, segurament alguna vegada haureu seguit una dieta per qüestions de salut, per millorar la condició física o simplement per perdre alguns quilos. El problema és que moltes vegades, això a mi m'ha passat, ens costa seguir-la regularment sí. I al final acabes menjant més i pitjor, no? Perquè tens la sensació gana que et priven d'alguna cosa,
sí.
La segueixes una setmana i al cap d'una setmana t'aboques a menjar tot el que no has pogut menjar i el que passa és que acabes menjant quilos.
Totalment. Llavors, clar, nosaltres avui ens plantegem aquí a la proteïna què hem de fer, no? Què hem de fer per trobar aquesta dieta perfecta per a les nostres necessitats. I quan l'haguem trobat, quins són els trucs per seguir-la i fins que ens aportin doncs, aquests beneficis, no?, que ens deia la Marta. De tot això en parlem amb l'Andreu Prados, ell és farmacèutic i també dietista, nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Andreu, com estàs?
Bon dia, Mercè, un plaer estar amb vosaltres.
Ara dèiem, un mes fa, eh?
Passa volant el temps.
Mare de Déu, clar.
Horrorós, sí,
no, no,
sí.
Tal qual. Mira, nosaltres emplacem, tenim l'Andreu aquí al matí. Si teniu preguntes o dubtes que vulgueu adreçar a l'Andreu, ho podeu fer ara mateix a través del WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també, com ja sabeu, a través del nostre correu al matí @radiostel.cat. Va, comencem, Marta, que tenim moltes preguntes a fer-li l'Andreu, eh?
Sí, mira, comencem, Andreu, si et sembla bé, situant-nos una mica, eh? Perquè ho deia la Mercè, per una banda tenim la dieta que seguim habitualment, no? Que en el nostre cas seria la dieta mediterrània. Explica'ns ben bé què és aquesta dieta mediterrània o què hauria de ser.
Aquí jo em remeto als orígens de la paraula dieta, que hi ha els grecs, amb el segle VIII abans de Crist, deien que la dieta era la diaita o l'estil de vida. I això és important perquè molts cops associem dieta com a un càstig, com una cosa temporal, i aquí és un dels errors que jo crec que estem cometent, perquè dieta és uns hàbits que ens acompanyaran durant tota la vida. En particular, la dieta mediterrània que em preguntaves, què és exactament? Pues mira, resumint, una alimentació que contingui més proporció d'aliments d'origen vegetal, llegums, fruita, verdura, llavors, fruits secs, tubercles, i menys proporció d'aliments d'origen animal. Això és el resum, que si vols ho podem aterrar després amb el plat amb què es tradueix, no? Però bàsicament és una alimentació que sigui respectuosa no només amb nosaltres, sinó amb la salut del planeta, i que els aliments d'origen vegetal tinguin més protagonisme els plats que els aliments d'origen animal.
Però tu et refereixes a una dieta qualsevol o en concret a aquesta dieta mediterrània?
Em refereixo a la dieta mediterrània, que és la que una persona sana hauria de seguir.
Clar, ara l'Andreu diu una persona sana, no? Que estem parlant d'aquestes dietes per baixar de pes, però també, Andreu, tenim la dieta específica que podem seguir per cuidar la nostra salut. Avui ens centrarem doncs, en aquesta segona. Tots n'hauríem de seguir alguna d'aquesta dieta específica per cuidar la nostra salut?
És molt interessant la pregunta i aquí dependrà una mica de la situació de cadascú, no? Perquè els nutricionistes personalitzem sempre les recomanacions dietètiques en funció de cada persona, no? I aquí hi ha moltes dietes que per la salut, des de la dieta per la persona que té colesterol, la dieta per la persona que té àcid úric, i l'hauríem d'adaptar, però sempre amb uns criteris, no? És a dir, no perquè s'hagi posat de moda ara, per exemple, que tenim la dieta sense gluten. De per si no és més saludable. El tema és que persones que tenen una sensibilitat al gluten o que són celíaques, poden requerir treure el gluten, no? I aquí, igual que tenim el gluten, passaria amb la dieta pel colesterol, la dieta vegetariana, però sempre amb un motiu al darrere, no? Que molts cops és el que ens falla, perquè veiem que un famós de torn, no?
Es posa de moda, no?
Es posa de moda, i llavors, clar, tothom a seguir-la. El problema és que a llarg termini, si no hi ha un motiu de salut justificat, pot ser contraproduent.
Clar, és precisament això que dius, no seguir una dieta o posar-te dieta. Jo penso que el concepte seguint el que tu deies és equivocat, no?
Correcte.
Perquè és més un estil de vida, és a dir, no només pel que fa a l'alimentació, sinó que també entenc que ha d'anar acompanyat d'un estil de vida doncs,
saludable,
no? De sortir a caminar,
un
de
fer estil de vida. És que l'alimentació, de fet, comença comprant, gaudint en el moment de fer la compra, després, quan preparem aquests àpats a casa, si pot ser millor prendre'ls amb convivència, no? Ara, amb l'època del Covid, per exemple, és curiós, però hi ha un estudi que ha vist que hem menjat millor perquè estàvem en família.
Ah.
Els nens s'han implicat més a la cuina i aquesta convivialitat de la dieta mediterrània ja sortim de no només menjar bé, sinó com estem menjant aquests aliments.
Clar, però jo, per exemple, que visc sola, vaig haver de menjar molts més dies sola.
Has menjat pitjor.
Clar, suposo que sí. A més, no podia fer exercici.
Però
no?
També,
per tant,
però també has menjat. Jo no sé si tu et passava, Andreu, Marta, que menjava acompanyats, tot i estar sols. A mi també m'ha passat, durant el confinament. Perquè, clar, menjaves online, no? Comparties? No ho heu practicat, això?
Tot això que feia de la gent de fer el vermut sí. Davant d'una pantalla, no.
És el típic que estaves amb els amics, però el perill d'això que és? Que
és?
Quan mengem mirant la tele, per exemple, o davant d'una pantalla, la sensació de sacietat de mastegar els aliments i de gaudir, no, aquest moment zen, de, per dir-ho d'alguna manera, d'estar alimentats, el perdem. Mengem més ràpid i tenim més risc a engreixar-nos, no? Llavors, si mengem sols, el consell és, igual que li dediquem la importància a la feina, a dormir, a l'esport, el que sigui, l'època, el moment de menjar, sagrat, estar tranquils i disfrutant, realment, prenent consciència del que fem.
I fora les pantalles, eh?
Fora les pantalles, molt important, perquè s'ha vist que, clar, engullim. Si estem al davant d'una pantalla, no som conscients, però mengem més ràpid i no en passem, no? És a dir, com un embut.
Andreu, que escoltin la ràdio.
Per exemple, és una bona manera d'estar acompanyat mentre menges.
Clar, tu ara ens has parlat d'algunes dietes, no? Ara has parlat de les dietes sense gluten, però és que n'hi ha tantes. La detox, la baixa en FODMAPs per colon irritable, dejun intermitent. Què n'opines tu d'aquestes dietes? És una mica el que has dit, no? Això de la dieta sense gluten, però...
La dieta sense gluten és un exemple, i jo que treballo sobretot amb temes de salut digestiva, la dieta amb FODMAP s'ha posat molt de moda, i què passa?
I quina és
aquesta dieta?
És la dieta baixa en FODMAPs, que és treure tots aquells aliments que portin carbohidrats, que són uns components que són fermentats per la microbiota, la que us parlava a l'altra sessió. Llavors, què passa? Que persones que tinguin gasos, persones que tinguin síndrome d'intestí irritable, persones que els costin al bany, han trobat amb aquesta dieta com la solució. Quin és el problema? Que si és mantinguda amb el temps, tan estricta, l'efecte és contraproduent. Aquesta persona deixa molt tocat el seu intestí. Per què? Perquè li estàs traient l'aliment favorit dels teus microorganismes intestinals, que són bons. Si tu els traus la fibra, s'acabaran alimentant literalment del nostre intestí, no? Llavors, això no ens interessa. En context, d'acord? Però aquí el missatge és, més que dieta, parlem d'un hàbit a llarg termini, llavors que en un moment puntual requerim d'una dieta important, sempre sota el suport d'un dietista nutricionista, perquè és el professional expert en, en matèria d'alimentació, està molt bé, però intentant tornar a aquesta patró dieta mediterrània que molts cops, amb alguns petits ajustos, és suficient per la majoria de persones.
Clar, i pel que dius, no, el teu consell seria que abans d'animar-se a seguir una d'aquestes dietes, doncs es consultés a un professional, no?, com vosaltres.
Correcte. De fet, pels qui ens estigueu escoltant, el dietista nutricionista és un professional que està 4 anys a la universitat, no?, i que realment és una titulació universitària i que t'ensenya realment a menjar bé des de zero. I és molt important adaptar-ho, perquè, clar, imagina't que comences una dieta sense gluten o una dieta baixa en FODMAPs i d'entrada ja tenies deficiències nutricionals. La dieta ho pot empitjorar, no? En canvi, si tu vas acompanyat de la mà amb un dietista nutricionista, t'asseguraràs de no fer cap dèficit i a llarg termini guanyaràs amb salut.
Tema dieta vegetariana. Què ens en pots dir, Andreu? És saludable o no?
Molt interessant. Jo sóc vegetarià, de fet, i la dieta vegetariana, a part que és saludable, a llarg termini és que, tal com tenim ara el planeta, tal com estem menjant, el planeta no té futur, no? És a dir, ens hem de mentalitzar una mica amb el sentit de fora dels dramatismes, no? Però, clar, penseu que per un bistec de vedella, per exemple, la quantitat de gasos que s'emeten en comparació, per exemple, amb un plat de llegums és 10 vegades més gran, no? Llavors, la dieta vegetariana tampoc cal arribar a l'extrem de menjar només cru, no? Que això sí, la gent que és crudívora, però vegetariana és deixar tota la verdura, tota la fruita, llegum, tubercles, i pots incloure, hi ha diferents graus, hi ha gent que inclou ous i làctics, per exemple, no? I llavors aquí hi ha diferents variants, però sobretot assegurem-nos de que l'aliment d'origen vegetal sigui predominant sense arribar a un extrem, no? Però sí que és cert que és molt més respectuosa per la salut d'un mateix, per tot el que és el tema de quan tens el colesterol, no, o els triglicèrids elevats, clar, és molt beneficiosa, perquè realment et treu el greix d'origen animal, que és, molts cops està relacionat amb les malalties cardiovasculars.
El que passa amb les dietes, de vegades, és que som una mica impacients, no?
Sí, sí, sí.
I de seguida que, no ho sé, per exemple, una dieta per perdre pes, doncs puges a la bàscula i veus que no, a vegades no és que només no baixis pes, sinó que puges algun quilet. A partir de quan, o sigui, entenc que cada dieta també té uns objectius diferents, no? Però cal ser pacients. Fins quan ens hem d'esperar per veure els resultats?
Clar, és que fixa't que, per exemple, una dieta comú que és la per perdre pes, no?, que normalment estan les hiperproteiques, aquí n'hi ha molts tipus, no?, però les dietes per perdre pes, aquesta gent que estem a maig i vol començar-la, per exemple, pel juny, per Sant Joan, sí, està començant a perdre
no?,
pes,
sí,
anem tard, no? Llavors, com a mínim, 6 mesos per notar canvis graduals, no? Per què? Perquè al començament no perds greix, no? Primer comences perdent aigua, les reserves que tens de glicogen, no tal, i després el greix, a mesura que vas avançant, el vas perdent. Però, clar, la gent molts cops diu, ostres, és que jo vull resultats ja, no? I, de fet, és contraproduent obtenir resultats molt dràstics a curt termini, perquè a llarg termini, molt possiblement, aquestes persones pues, s'acabin cansant, no? I llavors, aquí entrem en un cercle viciós. Per tant, poc a poc i sempre de la mà amb un dietista nutricionista.
Avui estem amb Andreu Prados, ell és farmacèutic i també expert en dietètica i és nutricionista, no?, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és profe del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Clar, Andreu, ara la Marta et preguntava això, no?, de les dietes, quan han de durar, els efectes, quan els veurem, però si no perdem pes és perquè ho estem fent malament o perquè la dieta no és l'adequada, no és l'escaient que hauria de fer?
Molt bona pregunta. I aquí pot ser dues coses. Que la dieta sigui massa generalista i que no estigui individualitzada a les nostres necessitats, o molts cops això ha passat que la gent que comença a fer dietes per perdre pes i potser no era conscient que tenia, per exemple, un problema de tiroides, que molts cops ha sortit, i que aquesta gent tindrà molta més dificultat a perdre pes que una persona sana, no? Llavors, no és que només sigui culpa nostra, per dir-ho d'alguna manera, sinó que a vegades potser tenim alguna malaltia de base que portem arrastrant fa temps, no? L'hipotiroidisme, que és aquestes persones que estan molt cansades, que la tiroides no funciona com ha de funcionar, i llavors, per tant, de què depèn? De molts factors, no? Però intentem sempre recórrer a un professional de la salut perquè ho valori en cada cas.
També importantíssim és la força de voluntat.
Totalment.
Tot això, no?
I aquí és motius, a vegades dius, parlem de motivació. Motivació és trobar motius, no? Llavors, que cadascú s'escrigui els motius que té per començar una dieta o, a mi m'agrada dir, un canvi d'hàbits. No?
Per tant, llavors, aquest seria el primer pas, Andreu?
Sí, per mi és clau.
Abans de fer una dieta, eh? Fer sí, com un llistat, diguéssim.
Un llistat i si és un motiu important per tu, jo crec que a llarg termini tens més garantia d'èxit que si no vas al dietista perquè t'ho ha recomanat la teva parella o t'ha empresonat, no? La teva mare, que dius, nen, has de perdre pes, o el metge, a vegades, no? El metge ens diu, has de perdre pes, però nosaltres estem en una època de la nostra vida que en aquell moment, pel motiu que sigui, no estem prou motivats. Mm-hmm. Potser hauríem de tractar altres objectius i tornar quan estiguem preparats, perquè és una carrera de fons, m'agrada dir.
Però sí que és cert que si ho fas, no, de la mà d'un nutricionista, no, d'una persona especialista, tens algú, o sigui, has de passar comptes amb algú, no? I segurament
correcte,
sí que ajuda a saber
visites,
que, hòstia, el mes que ve tinc la
correcte,
visita al metge, doncs hauré, no, al nutricionista, doncs m'hauré... A, suposo que sí que és una motivació i un... No, és,
és una motivació i no estàs sol, al final, no? Al final estàs en contacte entre visita i visita i això al final és com un pastís, no? No te'l pots menjar tot sencer, no? Sinó que has de desgranar aquests objectius en diferents porcions per arribar a la teva meta.
Va, abans d'arribar al fals mite, que recordem a l'Espai la Proteïna, doncs desfem, no?, aquest fals mite, però deixa'm dir-te o preguntar-te, no? Sí. Estàs a favor o en contra del dejú intermitent?
A veure, la ciència encara està verda, perquè jo amb això sí que és cert que sóc molt científic en el sentit de quins estudis hi ha publicats. Llavors, puntualment, a mi em sembla bé com a estratègia, sobretot per temes metabòlics, sí, però no és la panacea. Compte amb les expectatives perquè, encara abans us deia, no, la dieta mediterrània està molt clar que és la millor per nosaltres i per la salut del planeta. El dejun intermitent, per situacions molt concretes, va bé, sobretot temes de, no, com us deia, temes de perdre pes, etc. Però compte a llarg termini, perquè això podem entrar un altre dia, no? El teu cos, en lloc d'utilitzar, per exemple, no, els carbohidrats com a font d'energia, utilitza altres nutrients que no estaria preparat en condicions normals i això pot tenir conseqüències, no?
Vinga, va, que ens manquen res. 8 minuts i ens situem al punt de 2:15, i és l'hora de fer el dinar, de començar, perquè no una dieta saludable, no, Andreu? Jo la veritat és que m'estic morint de gana ja, eh? Això de fer el programa aquestes hores... És complicat, eh? Però nosaltres us acompanyem ara mateix. Doncs probablement ja hauran dinat, perquè hi ha molta gent a la feina, no? Que ha de dinar.
Exacte,
pel canvi d'horari o el que sigui. Però, com cada 15 dies, a la nostra secció de nutrició, la proteïna, els últims minuts, els dediquem a això, no? A desemmascarar un fals mite relacionat amb el món de la nutrició. Avui, de quin ens vols parlar, Andreu?
Havíem comentat amb la Marta un mite molt habitual que és si els aliments curen o no malalties.
Home,
no?
L'hem sentit bastant, eh?
I és molt habitual perquè posem tantes expectatives amb l'alimentació que diem, ostres, serà la panacea. Bueno, i aquí el missatge és, l'alimentació és com una carrera de fons i en prevenció ens serveix molt bé. Però no podem atribuir propietats miraculoses a un únic aliment, no? I de fet això... És molt complicat, no? Com pot ser que un únic aliment ens solucioni, no? Quan la complexitat del cos humà, clar, és fascinant, no? Tenir, fixeu-vos en totes les tecles que toquem. Llavors, comença a menjar bé pensant que envelliràs millor. Jo crec que aquest és l'enfoc, no? Envelliràs més anys i amb més qualitat de vida als anys, però no esperant que, no? Que l'altre dia va sortir la kombucha, que amb un únic aliment millorarà la salut digestiva, més energia i tal, perquè possiblement no sigui això, no? Llavors, com a eina de prevenció fantàstic, però intentem fugir d'aquestes grans expectatives amb aliments concrets que molts cops al darrere hi ha molt de màrqueting, però escarbes la ciència i és molt més limitada, no?
Kombucha, ara deies tu la kombucha. No, és que ens van escriure molts oients, Marta, que diu, sisplau, pregunteu-li a l'Andreu també què és la kombucha, perquè aquells oients que encara no la coneguin, perquè s'està de moda, tothom veu.
La kombucha és una beguda fermentada amb fongs i bacteris i és com una beguda gasosa, no? Però que se li ha atribuït moltes propietats per tot, no? Llavors, clar, la pots fer a casa, que això també seria un problema a nivell de seguretat alimentària, perquè molts cops no estan les condicions d'higiene preparades, no? I llavors, que ojo, perquè porta alcohol, no? Malgrat ser una beguda, llavors, tornem amb el mateix. Com a refresc, millor que una beguda refrescant, ensucrada, no? Una beguda de cola, fantàstic, no? Però sense cap motiu més de salut, diríem.
Andreu, l'última pregunta. Entenc que amb tot això que hem parlat de la dieta i ara aprofitant que parlàvem de la kombucha, no? Qualsevol dieta també, el que bevem, suposo que és molt important, i l'aigua també, no?
Aquí el missatge clau és aigua, si pot ser del grifo, millor, per ser més sostenibles, i a demanda, en funció de la sensació de set, a no ser que estiguem a l'estiu, no? I que aquí pel tema de la temperatura necessitem més ingest d'aigua. Però l'aigua, quan us parlava de dieta mediterrània, l'aigua hauria de ser la beguda d'elecció.
Res de kombucha, eh? Que això que has dit dels fongs a mi m'ha fet una mica d'angúnia, eh?
Jo no sabia allò de l'alcohol.
I l'alcohol... Saps què passa? Que a vegades dona embarassada que es cuida.
Clar.
Ojo, perquè no es diu i una mica d'alcohol porta. Llavors, clar, això no ho comuniquen molts cops, no?, amb la publicitat, sí. I pot ser perillós.
Doncs Andreu Prados, farmacèutic i dietista, nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica, a més també és profe, com dèiem, del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquer a la Universitat Ramon Llull. Gràcies per acompanyar-nos un dilluns més i que tinguis molt bona setmana
igualment
i també molt bon mes. Ja directament t'emplacem.
Fins al novembre.
Cuida't moltíssim.
Gràcies.
Vinga, que nosaltres seguim avançant. Res, marxem molt, res, poc temps, publicitat. I a la tornada, va, que no n'hem parlat prou, parlem del clàssic Barça-Madrid. I ho farem amb el redactor en cap de la revista Paninka, Carlos Martín Río. Serà la lupa de la Olga, que arriba res, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 2 minuts i escaig i arribem al punt de 2:15 d'aquest dilluns, inici de setmana. Ai, clar, ahir va ser el clàssic, Olga.
Quin mal inici de setmana pels culers.
Molt mal inici de setmana, però també tenim una cosa. Jo crec que els culers tenim aquesta resiliència, no?
Sofers.
Que ens recuperem, no? Recordem, el clàssic a Barça-Madrid, tornava el públic del Camp Nou, més de 86.000 persones, Olga, tornaven els mosaics, també, no? I llegíem Barça, ara i sempre.
Un missatge que feia falta.
Podia haver estat, clar, una festa, però va ser, com dèiem, bastant decepcionant pels culers, tant el resultat final com el partit.
Impotència, frustració, resignació, derrota, sense idees, pot efectiu, podria seguir, això va ser el més repetit. És el quart clàssic consecutiu que perd el Barça amb el Madrid, el primer sense Leo Messi. El Madrid està al capdavant de la Lliga, el Barça més cap endarrere. Què passarà a partir d'ara? Carlos Martín Río, redactor en cap de la revista Paninka, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu eres optimista? Ara ja et preguntarem què passarà amb el Barça, però eres optimista? Tu creies que podia guanyar?
Sí, aviam, costava de creure, sobretot veient com el rendiment que havia tingut l'equip de Koeman en els partits, entre cometes, grans d'aquesta temporada, contra el Bayern, contra el Benfica, contra l'Atlético. I ara contra el Madrid s'ha vist que en aquests partits no està sent capaç d'aconseguir ni tan sols empatar. Sí que és veritat que hi va competir més. Jo era una mica més optimista que amb altres d'aquests partits que t'he citat anteriorment, perquè crec que aquest tipus de... Bueno, que el Barça-Madrid, el clàssic, sempre ha sigut un partit una mica diferent, que té altres condicionants més enllà que l'estat de forma dels equips, i creia que l'efecte Camp Nou ple post-pandèmia, diguéssim, doncs podria tenir el seu efecte. I va ser així, va ser un partit més igualat que el Barça. Tampoc va ser capaç d'aprofitar les opcions que va tenir, que no van ser moltes, però bé, el primer gol del Madrid va ser clau. Però en aquest sentit jo sí que era una mica més optimista.
Bé, quan va acabar ningú estava content, en Koeman tampoc, perquè sentim el que deia.
Decepcionado por el resultado, pero no por que hemos hecho como equipo.
Bueno, el resultado, no, decepcionado. Tu veus a l'equip amb possibilitats de remuntar per això la situació actual? Que és, al final és el que la gent vol saber. Vale, ahir van perdre, era el clàssic... Però, i ara?
Ara costa de veure. Si remuntar la situació actual vol dir classificar-se per la Lliga de Campions, que crec que ara mateix és l'objectiu al qual s'ha d'agafar el Barça, ho veig possible, perquè crec que el Barça seguirà tirant partits endavant, però ho veig complicat, perquè estem veient, per exemple, una Real Societat que aguanta bé el liderat, equips com el Sevilla, el Villarreal, que competiran, evidentment el Madrid i l'Atlético de Madrid, guanyant els seus partits contra el Barça, també han demostrat que estan per sobre en aquest moment. Per tant, ja no estem parlant tant de competir la Lliga, de competir el títol, sinó d'intentar aconseguir aquest objectiu mínim d'entrar a la Lliga de Campions. Ara mateix ho veig complicat i crec que l'equip acabarà necessitant una sacsejada, que ara mateix només l'única que se m'acut és el canvi d'entrenador. És a dir, no hi veig més possibilitat, no tant perquè sigui imprescindible, que això ja podríem entrar en un altre debat, sinó perquè crec que és ara mateix que és l'únic que es pot fer. També tenint en compte com està el club econòmicament i institucionalment.
De fet, Koeman ja fa una setmana semblava que deixaria de ser l'entrenador, després semblava que les coses es recuperaven una mica i a la sortida l'esperava un grup de seguidors per increpar-lo. Torna a estar la corda fluixa. Abans estàvem parlant aquí, abans d'una secció, i en Carlos Bayona deia no sé ni si menjarà els panellets.
Sí, ha d'estar-ho. Si ho estava abans, si ho estava quan el Barça no va ser incapaç de superar l'Atlético, de superar el Benfica, ho ha d'estar ara, perquè es torna a demostrar que l'equip no és capaç de tirar endavant els partits grans, els partits en què el seu nivell real es posa a prova. Sí que és veritat que en aquest període, després de que estigués tan en dubte, que al final la porta el va, diguéssim, reafirmar. Sí que és veritat que ha tirat endavant partits complicats també, com en el cas de la visita del València, etc. En un moment difícil, però es torna a demostrar que si es vol que aquest Barça, d'acord, és un Barça de transició, però si es vol que sigui un Barça que creixi, créixer passa per aquest tipus de partits. I sí que és veritat que hi vam veure en certs moments una cara una mica diferent, però vaja, jo no veig aquest creixement, ni tampoc veig aquesta capacitat de que puguem veure un creixement aquesta temporada. Per això et dic que trobaria natural que Koeman estigués ara mateix a la corda fluixa, perquè ha de ser així en un club, en un club com el Barça, amb aspiracions i amb ambició.
Carlos, un nou, si l'altre Carlos, el Carlos Bayona, ha vaticinat doncs que a Ronald Koeman no es menjaria ni els panellets o ni les castanyes, clar, Xavi Hernández és un bon candidat a substituir-lo?
Sí, per mi ara mateix és la millor possibilitat. Que també perquè entén el club, com també l'entén Koeman, però perquè coneix el club, perquè sap el que es trobaria des del minut 1, i això és molt, molt important, sobretot quan arribes a mitja temporada, però també perquè representa una opció de futur, representa una opció en què definitivament estàs construint alguna cosa quan arriba Xavi. És evident que si arriba Xavi és per un projecte a llarg termini, per un projecte en què ell tingui coses a dir en el futur de l'equip. Per tant, jo crec que és la millor opció en aquest sentit. Si tenim tots clar que aquest Barça és de transició, que aquest Barça és de reconstrucció, el club necessita un entrenador que pugui també créixer i formar part d'aquesta reconstrucció. I en aquest sentit, no serviria posar un altre pedaç, portar un altre entrenador que pugui sortir bé, malament, però que al final sigui un experiment i una emergència. Xavi t'assegura això. A més, també t'assegura, vull creure, més paciència per part de l'afició, de l'entorn, del soci. És a dir, el soci des del primer moment entendria que a Xavi se li ha de donar temps, que se l'ha de deixar treballar, que s'ha de deixar que els seus coneixements es deixin notar al Barça, que sigui capaç de fer una plantilla també a la seva imatge. Llavors, en aquest sentit, es guanyaria temps, es guanyaria confiança i es guanyaria paciència, a més.
Tenim només un minut, Carlos, però volíem aprofitar per preguntar-te, perquè el Barça va perdre, però el Madrid tampoc va fer un partit gloriós. En canvi, Anglaterra, Manchester, Liverpool, 0-5, bé, uns més contents que l'altre. Però aquí està passant una mala ratxa en general, la Lliga Espanyola, el futbol...
Sí, segurament per la Lliga Espanyola portava una època molt basada en el duopoli Barça-Madrid, i no només això, sinó el duopoli Cristiano-Messi. En el moment en què Cristiano i Messi ja no formen part de la Lliga, diguéssim, doncs evidentment ha perdut difusió arreu del món. Això, combinat amb que econòmicament no és tan potent, sobretot respecte a la Premier League, que li és molt més difícil fitxar jugadors que allà s'asseguren uns sous més alts, que coincideix que Barça i Madrid precisament estan en un moment d'una certa reconstrucció, sobretot el Barça, doncs això ha fet un còctel que fa que la Lliga Espanyola pateixi, que la Lliga Espanyola sigui ara una mica menys interessant a ulls de l'espectador internacional, que és el que es disputa en les grans lligues, i que la Premier cada vegada surti més reforçada. Bé, dependrà molt de com evolucioni Barça, Madrid, sí, sobretot, però també quines alternatives neixen. Perquè potser d'una lliga més emocionant, que
també
sigui de dos equips, potser
clar,
també genera un interès nou. Mm-hmm. Sí, en aquest sentit, segurament la lliga ha d'anar cap aquí.
Carlos Martín Río, redactor en cap de la revista Panenka, per cert, que ha sortit un cop al mes, no?
Sí.
I si no...
Ara estem amb el número preparant ja el número de novembre, que al principi és de mes, doncs ja estarà a la venda.
També podem fer una ullada, no?, a la vostra pàgina web.
Sí, panenka.org, allà hi publiquem articles independents de la revista, però també es pot comprar la revista en paper i l'enviem a casa a través d'aquesta web. Vull dir que estem en tots els formats.
Doncs, Carlos Martín, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel.
Un plaer, gràcies per convidar-nos.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, però clar, aquestes hores, que arriba el Miquel Murga, que ja ens marca el toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Tot repassant la premsa d'avui i intentant passar a pàgina ràpid del tema Barça perquè no m'agafés mal de ventre, m'he trobat amb una altra notícia, no esportiva estrictament, però sí que hi té alguna cosa a veure. M'ha sorprès especialment llegir aquest titular. Es venen en una subhasta les botes que Jordan va utilitzar en el seu debut a l'NBA per 1,47 milions de dòlars. 1,47 milions de dòlars. Unes bambes, unes sabatilles. M'ha semblat una bestiesa i per això me l'he hagut de llegir un parell de vegades. La notícia era certa i, a més, estava ben contrastada i documentada. Resulta que un col·leccionista de cromos esportius d'alta gamma, en una subhasta, ha pagat aquesta fortuna per les bambes que va fer servir el mite del bàsquet en el seu cinquè partit. Això m'ha fet investigar una mica sobre el tema de les subhastes, em refereixo, i realment és tot un món el que moltes vegades et quedes al·lucinat de les xifres que s'hi mouen, però també de tot el que s'hi arriba a vendre. Perquè és cert que la imatge que en tenim de les subhastes és sobretot la referida, per exemple, a peces artístiques de valor, a quadres, escultures, mobles d'època. Aquesta seria, diguem-ne, la subhasta més oficial, si és que en podem dir així, i la que requereix de més estudi i de més preparació per part de les empreses que s'hi dediquen. No és allò de posar quatre coses a la venda i veure qui en dona més. No, 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 no. Porta dies de feina i porta dies d'estudi. I tot això ho explica molt bé la directora general d'una coneguda marca de subhastes, la senyora Paloma Duran.
El dia de la subhasta és el dia culminante de un trabajo de 2 meses previo, ¿no? Y entonces haces un catálogo, unos 15 días de exposición y al final ya las ventas son al mejor postor y cada uno deja sus pujas y ya se decide el día de la subhasta el precio en el que queda cada pieza.
De fet, i arran d'alguns programes de televisió que s'han fet molt populars, també trobaríem el sector, si m'ho permeteu dir així, més cutre de la subhasta. I és aquell en el qual, bàsicament, es juga amb el preu de trasters abandonats i que cal buidar. Els subhasters aposten per aquests trasters a cegues, és a dir, sense saber exactament què s'hi trobaran, i de vegades el surt més o menys bé, però d'altres el nyap és considerable perquè el que s'hi acaben trobant són quatre coses sense cap mena de valor. És clar que sempre hi ha l'excepció, encara que aquesta confirmi la regla, i de vegades, de tant en tant, per sorpresa del comprador, et trobes un sobre o una cartera, o vés a saber què, on hi ha uns quants bitllets, i amb això ja has fet la tarda.
¿Qué? ¿De 100?
Sí, de 100, ya.
No way, that's crazy, bro.
1, 2, 3, 4...
Snap!
Neta, neta.
Bro, van a ser moneda.
¡Claro!
Tot investigant he trobat gent que ha comprat a subhastes coses curiosíssimes. Per exemple, una persona una vegada va comprar un detector d'ovnis, que ja em direu, o un cereal d'aquests que mengem per esmorzar amb la forma de l'estat d'Illinois. O, atenció, un mocador amb el qual es va mocar en un programa de televisió l'actriu Scarlett Johansson. Tot i que el que més m'ha cridat l'atenció va ser un home que, quan es va adonar que tenia un front bastant ample, és a dir, que tenia moltes entrades, el va subhastar per posar-hi publicitat. Sí, sí, tal com ho escolteu. I el millor de tot és que va tenir diferents pretendents. Estareu d'acord amb mi, però, que si busquem la part més autòctona de les subhastes, tot ens porta a les llotges de peix de Catalunya. És cert que actualment les subhastes ja no són el que eren, perquè fins i tot això s'ha modernitzat, s'ha automatitzat, i s'hi han incorporat les noves tecnologies que han fet perdre aquell romanticisme i aquella cridòria de les subhastes del peix. Subhastes en les quals, si no eres del ram, no en tenies res de res, però que es convertien en tot un espectacle.
Hosti d'aquí 50, 49, 49, 49, 49, 55, 54, 55, 54, 40, 39, 38, 37, de musclo.
Així venia el...
Lixero. Molt bé.
Amb el record de les subhastes de peix a les llotges catalanes us deixo avui, però no sense quedar-me pensant si tinc alguna cosa que potser pugui posar a subhasta i de passada treure'n uns dinerons. I ara em ve el cap que un dia, en una hamburgueseria, vaig menjar a la taula del costat del Xavi Hernández, el jugador del Barça que ara volen recuperar com a entrenador. I dic jo que ara que torna a estar de moda potser té algun valor aquell sobre de ketchup que es va deixar i que no va arribar a utilitzar. No ho sé, investigaré i si en trec alguna cosa ja us ho explicaré un altre dia. Demà torno, Mercè, amb el toc de queda. Fins aleshores, adeu-siau.
Doncs aquí continua el debat de si Xavi Hernández tornarà o no al Barça. Miquel, la veritat és que el debat és, durarà, eh? Durarà. Marta Harker, ràpidament, quina és la primera paraula que va dir Pablo Picasso?
Lápiz. En català seria llapis.
Abans
i les pistes que us donava, que han aixecat una mica de... No? Que no sabíeu ben bé què era un llapis fent punxa i després un llapis escrivint un full.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Marta, pel Freqüència Madurada. Us deixem amb l'informatiu religiós amb Ignasi Miranda, Sense distància. Que vagi bé. Fins demà.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant